És Billy Hernán Gómez, Marc Mundet, nou jugador del Barça?
Sí.
Al mercat de futbol, però el mercat de bàsquet, diguem-ne que acaba de fer un pas important en aquest estiu. Compta aquesta icona del Real Madrid, que és Billy Hernán Gómez. Avui, i ara mateix, s'acabava el termini perquè que tenien el Madrid i la penya per igualar les ofertes per Billy i per Kyle Guy. A 2:15 ja us hem explicat que el Real Madrid no igualaria l'oferta del Barça per Billy, a les 11:05 que la Joventut sí igualaria l'oferta del València. Marc.
Per parts, confirmem tota aquesta informació, que en el cas de Kyle Guy ja és oficial, perquè efectivament l'oferta del Joventut ha entrat aquesta nit. La de Billy Hernán Gómez ho serà en uns minuts, entre les 12:05 i un quart d'una aproximadament, bàsicament perquè l'ACB ha de confirmar que no ha entrat res d'última hora, que no és el cas, comunicar-ho als clubs i després fer-ho públic. Per parts, per un costat, Billy Hernán Gómez és ja jugador del Barça, fitxa tècnica, 29 anys, 2'11", pivot que ve per ocupar el lloc deixat per Cerdak Sanli, a les seves esquenes 4 temporades al Real Madrid, dues de les quals les va jugar cedit a Sevilla, i després 7 temporades a l'NBA, New York Knicks, Charlotte Hornets i New Orleans Pelicans. Mai hi ha arribat a tenir un lloc destacat, sense arribar a consolidar les expectatives que havia aixecat en la seva primera temporada al Madison Square Garden. Va ser inclòs al 5 ideal dels rookies. Aquest últim curs, 7 punts, 12 minuts de mitjana, en menys de 40 partits disputats. La seva trajectòria més destacada, però, l'hem tingut amb la selecció espanyola. Va ser l'MVP de l'últim europeu, havent guanyat una medalla de bronze als Jocs Olímpics de Rio, un Mundial a la Xina, 2 Eurobàsquets i una medalla de bronze. És el germà d'un altre jugador que interessa al Barça, Juancho Hernán Gómez. Veurem si aquesta operació la desllorica.
Aturada en el moment del futbol per parlar una miqueta de bàsquet, ara que és notícia d'ara mateix. Home, déu-n'hi-do també si estem entretinguts amb el futbol, amb el bàsquet. La muntanya russa és constant, i jo crec que això és un cop d'efecte important pel que fa, sobretot, a l'origen del jugador, també.
Sí, per mi és un cop d'efecte, no només perquè al final situa el Barça de nou a la primera posició, sinó perquè segurament estem parlant de que el Barça s'està cobrint les esquenes de cara al futur amb jugadors espanyols, com pot ser Billy, com si veurem si és Juancho, veurem si acaba fitxant a Darío Brizuela, i això fa que el Madrid, de cara a la temporada vinent, haurà de fer el mateix per cobrir el cupo.
Sí, sí.
I no tindrà jugadors al mercat perquè Rudi serà molt gran i marxarà, Llull marxarà, i també passarà el mateix amb el Xacho. Per tant, el cop d'efecte és doble, no només per la provenència del jugador, sinó perquè et marca un camí de cara a les properes temporades.
I aquí sí que ho fa molt bé el Barça, no? Perquè venia d'una situació de crisi i la resol molt ràpidament.
Molt ràpidament, i fent oblidar tant el tècnic com el jugador franquícia del club. Jerzy Kevicius era més que un entrenador, era una persona que ell mateix era un ídol, i per tant la seva marxa jo crec que fa mal, ha fet mal, i encara farà en certa pupa. I per altra banda, Mirotić, que era el jugador més important, qui més cobrava de la plantilla, etc. L'arribada de Willy, ara m'explicava el Marc, jo no soc massa de bàsquet, però ara m'explicava que és un bitxo. M'agrada que em defineixin un jugador de bàsquet com un bitxo, perquè vol dir que és astut, que és ràpid, que és llest, i que farà una bona feina. Arribar el 13 de juliol, que és el dia que va néixer Julius César, pues em sembla una bona... Sí, va néixer 100 anys abans de Crist, just el 13 de juliol. I que arribi el dia que va néixer Julius César, vés a saber si tenim un nou mariscal de camp.
T'ho juro que jo m'esperava moltes reflexions, però aquesta no me l'esperava. Lluís, no em deixes de sorprendre, de veritat. En Ferran?
No, sí, jo crec que allò que va passar només guanyar la Lliga, perquè tampoc fa tant que el Barça va guanyar la Lliga.
Farà un mes, però tot estirar menys.
La setmana que va començar el play-off final contra el Madrid, es va saber tot el tema Mirotić. Poc després de guanyar la Lliga, Saras va decidir, o mutu acord amb el club, es va decidir que no renovava. Tot allò va ser un daltabaix. La Lliga aquella pràcticament es va poder celebrar. I ha reaccionat ràpid, i no sé si encara queda, si el Marc sap més que jo, però si ve Juancho, o sembla ser que si no és Juancho pot ser Sigma. També avui es parlava de Darío Brizuela.
Sí.
home, jo crec que el Barça està construint una plantilla que possiblement és difícil dir-ho perquè Mirotić és Mirotić, però actual, jo crec que és una plantilla millor que la de la temporada passada.
Però, i l'altre dia em deia el Mundet, ara en parlem, que tinc algú en línia que vull saludar, però el Mundet m'ho feia molt gràfic, ell és molt metafòric i molt gràfic i m'agrada molt amb això de les aigües. Vull dir, aquí em sobren coses també, perquè hi havia problemes de calés i aquí hi ha alguna cosa que no acaba d'encaixar, però vaja, això també s'ha d'explicar.
Tinc tres ampolles d'aigua. Hòstia, me'n falta una.
Sí, sí.
Qui la té? Sí, sí. Ningú s'ha mogut de l'estudi. Sí, sí. Qui té l'ampolla d'aigua?
On està aquesta?
On és aquesta ampolla d'aigua?
On són aquests 11,2 quilos?
Què et passa?
Ah, no, no, no ho sé. Ja, jo tenia tres ampolles d'aigua i me'n falta una.
Què vols resoldre?
On és l'ampolla d'aigua?
Els 11 quilos de Mirotić. De moment, a Camp Mirotić, perquè de moment no ha arribat a cap acord.
Sí.
I encara jugarà al Barça la temporada que ve.
Sí?
No,
tinc en línia...
Què vols dir? Que si es paguen aquests 11 quilos de Mirotić, coses del fair play i tot això?
Sí.
El bàsquet tampoc hi caben tots, eh?
Tu no saps que hi ha bona relació ara entre Tebas i Laporta?
Clar. Tinc en línia...
La meva vida ha passat un àngel.
Sí, sí, sí. Saps que passa que això és ràdio i no tele. Llavors les mirades que s'acaben d'encreuar Ferran Còrries i Marc Mundet no les heu mirat. Tinc en línia a 6 minuts per sobre de la mitjanit. I li agraïm que estigui amb nosaltres... El Juan Llaneza, que és general manager del bàsquet Sevilla, de les èpoques de Billy Hernán Gómez, jo crec que és algú clau en que Billy Hernán Gómez exploti com a jugador continental. Hola, Juan, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit, com estem?
Bona nit, molt bé. Els bons aficionats segur que coneixereu el Juan Llaneza, exentrenador del bàsquet Girona, exdirector del bàsquet base del Barça, exdirector de Scout, ha dirigit projectes de bàsquet a la Cana i també a Sevilla. A veure, quin jugador fitxa el Barça, Juan?
Bueno, recuerdo que yo tengo de Billy... ya han pasado unos 10 años, ¿no? Ya es un jugador mucho más maduro, pero bueno, es un jugador listo, con mucha más facilidad para asumir y adquirir todos los sistemas, que sabe perfectamente adaptarse al rol que se le pide. Entiendo que ahora mismo su situación va a ser muy diferente a cuando llegó con nosotros a Sevilla, que llegó siendo un niño de 19 años y tuvo que adaptarse rápidamente, primero a un cambio de ciudad, a un cambio de entrenador, a un mundo profesional, porque venía del equipo EVA del Real Madrid. Creo que es un jugador mucho más maduro, ya lo ha demostrado en las competiciones con la selección, donde ha podido disputar de muchos minutos y ha sido un jugador fundamental. Bueno, creo que lo que puede esperar el Barça, desde luego, es listeza, rebotes ofensivos y rebotes defensivos, un buen jugador en transición y algo que creo que también es muy importante para jugar al baloncesto, inteligencia jugando, moviéndose sin balón y creando situaciones para los compañeros.
Amb el que se li ha vist a la NBA, pot ser un jugador d'aquells determinants a Europa, tenint en compte el rendiment que ha tingut a la NBA?
Es difícil decir esto, porque realmente no ha tenido probablemente los minutos que algunos consideramos que podría haber tenido allí, ¿no? Si cogemos, yo creo que la temporada que más minutos jugó igual fueron 20 minutos por partido, que, claro, y con 48 minutos y con las rotaciones tan cortas que se hacen, no sé si es suficiente como para saber si es capaz de hacer eso aquí ahora mismo. Lo que sí ha demostrado él cuando ha acudido con la selección es que en el baloncesto FIBA sus características de juego... Es un jugador muy importante en situaciones de poste bajo, en situaciones, como te decía antes, de crear ventajas no solamente para él, sino para los compañeros. Y bueno, tendrá que obviamente acostumbrarse de nuevo al baloncesto FIBA y a jugar partidos exigentes cada semana, 2-3 partidos, porque tanto los partidos de ACB como los partidos de Euroliga no son como algunos de los partidos de NBA, que no tienen la misma trascendencia al marcador, y esto es algo que él también tendrá que adaptarse.
Juan, bona nit.
Bona nit.
Willy ha de fer de Sandley. ¿En què és millor i en què és pitjor que Sandley?
Bueno, Willy no tiene el tiro de tres. Puede meter algún triple con el pick and pop, pero bueno, yo creo que Sandley lo que tenía excelente es su tiro de tres abriéndose y la capacidad para abrir el campo. En mi consideración, yo creo que Billy pasa mejor el balón, tiene capacidad para jugar mejor en situaciones de poste bajo, y yo también considero, a pesar de que a lo mejor no sea tan alto como Sandley, yo creo que en el rebote, en los dos tableros, yo creo que es un jugador más sólido también.
Mira, comunicat del Barça, fa dos minuts, ara mateix, comunicat de les 007, Billy Hernán Gómez, culer fins al 2026. El pivot madrileny signa per 3 temporades. Serà jugador del Barça, el club que havia presentat oferta qualificada, ha hagut d'esperar fins aquesta mitjanit, el Real Madrid no ha presentat, bla, bla, bla. Sevilla, l'explosió com a jugador, el que estem parlant ara mateix amb el Juan Llaneza, on va coincidir també amb Tomás Satoranski, entre d'altres. Parlant de Satoranski, parlant del Barça, com veus el Barça també, Juan, et vull preguntar, ara amb aquestes noves incorporacions, sobretot.
Bueno, yo estoy encantado con que Tomás sea el líder actual del Barça. Creo que ha quedado demostrado esta temporada, ¿no? Que ha sido, bueno, que ha aportado no solamente baloncesto, sino liderazgo, ¿no? Que, bueno, que creo que es muy importante para un equipo. Bueno, yo le veo, bueno, en un proceso ahora nuevo, ¿no? De volver a reconstruirse con un entrenador nuevo, con Ruiz, que espero que le vaya extraordinariamente bien por el cariño y por lo que sé de él. Bueno, pues habrá que tener un poco de paciencia que el nuevo entrenador y los nuevos jugadores pues sean capaces de encontrar primero la química y después la situación de construirse como equipo, ¿no? Yo creo que la ventaja que tiene el baloncesto con respecto a otros deportes es que las temporadas las puedes enfocar de una manera un poco más larga. Es verdad que la Euroliga es muy exigente en todos los partidos, pero bueno, al final tú tienes que construir el equipo para llegar bien en febrero a la Copa y llegar bien a los playoffs de Euroliga y a los playoffs de ACB, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que ese tiempo van a disponer de ello y van a poder construirse como un buen equipo, ¿no? Con mucho compromiso. Creo que hay un punto importante en esta idea que llevan de incorporar este tipo de jugadores que ya se conocen y ya tienen, diríamos, la experiencia de jugar juntos en la selección, que creo que es un tema importante. Y bueno, la verdad es que tengo mucha esperanza en Ruiz y que las cosas vayan bien.
Que li vagi bé al Roger Grimau, clar que sí. Juan, gràcies, una abraçada forta, que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada.
Bona nit al Juan Llaneza. Parlem en directe.
Adéu.
12 minuts per sobre de les 12, i abans de tancar amb la qüestió de Billy Hernán Gómez, 10 coses, això us agradarà, que ens ha preparat el Mundet que no sabíeu de Billy Hernán Gómez. Per exemple, s'ha de dir Billy, no Willy, Billy, amb B alta.
No pas Willy, amb G. La raó, la mare és d'origen alemany, Margarita Goyer, exjugadora internacional amb Espanya als Jocs de Barcelona 92. Per tant, Billy, amb B, no amb G.
Quan us preguntin pels orígens de Billy Hernán Gómez, comença a jugar a les Rozas, a Madrid.
És un clàssic del bàsquet de la Comunitat de Madrid. De fet, ell no arriba al Real Madrid fins que és cadet de segon any, malgrat que el seu pare també és un exjugador del Plante Blanc. I passa els dos anys de júnior i el primer de sènior amb el filial del Madrid. En dinàmica completa, de primer equip, només hi està una sola temporada.
Gran aficionat a la Fórmula 1.
A Fernando Alonso en particular, fins al punt d'haver reconegut haver vestit el dorsal 14 de la selecció espanyola pel pilot asturià i haver visitat en alguna ocasió el complex esportiu que té Fernando Alonso a Astúries. Entre tots els grans tatuatges que porta Billy Hernán Gómez, també hi ha un número 14.
7 temporades a l'NBA i li han rendit poc econòmicament.
12 milions i mig d'euros, sempre movent-se entre els 1,3 i els 2,4 milions de dòlars bruts per temporada. Aquests 2,4 milions de dòlars, 2,1 milions d'euros al canvi, és el que ha guanyat el ja nou jugador del Barça aquesta última temporada als Estats Units.
Ara sí que em sorprens. Premsa rosa?
Sí. La xicota de Billy Hernán Gómez és una influencer d'Instagram catalana, Nicole Traviesa. Són més de 90.000 followers a Instagram i una poderosa raó per la qual el nou jugador del Barça hagi acceptat venir a Catalunya.
I del Maresme, per cert.
Ah, sí?
Sí.
Molt bé.
Més paper cotxer. Fa cosa d'un any, la premsa rosa va relacionar el nou jugador del Barça amb, atenció, Victòria Federica de Borbó.
Què?
Neboda del rei d'Espanya i la cinquena en la línia successòria.
Carai, tu, això sí que no ho sabia. Billy Hernán Gómez va tenir d'entrenador Audi Norris.
Això s'ho ha tret de la mani.
No. A veure, sisplau, Dani, Google Billy Hernán Gómez, Victòria Federica.
Mentre ho vaig buscant, explica'm això d'acabar de dir entrenador Audi Norris.
Com ho sentiu? Norris feia d'entrenador de pivots quan va formar part de l'estaf tècnic del Baloncesto Sevilla, quan agafa l'equip estil Scott Roth, ara fa gairebé 10 anys, en la segona temporada del jugador cedit pel Real Madrid, però la CB no li va convalidar la titulació a Roth. El curs va ser un desastre en aquell segon any, ja sense Juan Llaneza, amb Audi Norris i Scott Roth al capdavant. Scott Roth va ser destituït de la banqueta del Sevilla.
Confirmo la informació de Marmundet, per mi rellevant, però vaja, confirmo aquesta informació. Víctor Federica i Hernán Gómez. És un molt bon jugador, mira, l'Àlex Massana estarà content, de pàdel.
Sí, manté una gran amistat, atenció, amb la número 6 del rànquing mundial femení, Marta Ortega. Els dos es van conèixer en un gimnàs madrileny a través d'amics comuns, on l'internacional espanyol feia treball físic i va ser la seva porta d'entrada al món de la raqueta. Juga habitualment a pàdel, es veu que és molt bo, i és habitual en els tornejos de World Padel Tour, fora de la temporada de bàsquet.
Espera't, que és que ara tinc informació de primera mà.
És que la seva parella és jugadora de pàdel.
Àlex Massana. Dani, és jugadora de pàdel molt abans que influencer. Massana, no t'enfadis.
I de fet, acabo de veure el seu Instagram i fa 15 minuts, és a dir, encara no era jugador del Barça, estava felicitant la... des d'Eivissa. Per tant, sí? Està molt preocupat ara mateix.
Cuida el seu físic al detall.
Sí, Billy Hernán Gómez, el seu pas per Charlotte va ser decisiu en el seu salt qualitatiu com a professional de l'esport. Va començar una dieta molt i molt i molt estricta per baixar pes, guanyar múscul, explosivitat i capacitat de salt. I ho ha fet a base d'entrenaments molt variats, des de peses, a pista o fins i tot curses amb lluitadors de judo i lluitadors de lluita.
Va ser escollit el número 35 del draft del 2015 pels Sixers.
És una segona ronda, immediatament recordem, traspassat cap a Nova York. Detall que no m'ha semblat menor. Dani, ha tingut com a presidents Phil Jackson i Michael Jordan.
Carai, no està malament. I alguna qüestió més?
Fricades.
Sí.
Al vestidor del Palau hi tenim un fan del món de Tolkien, com és Alex Abrines. Ara hi tenim un fan de Jocs de Trons.
De Jocs de Trons?
Això que és fan incondicional, Billy Hernán Gómez, Jocs de Trons.
Molt bé. Alguna cosa per tancar el bàsquet Mundet?
Sí, tinc per aquí la paperassa. No... Sí, sobre Kyle Guy. Informació sí. Que hem explicat a les 11 de la nit. València no ha volgut pagar, o no ha volgut igualar, o no ha volgut, sí, el que li demanava el Joventut per renunciar als drets de tanteig del jugador verd i negre. La penya ha igualat finalment l'oferta presentada a l'ACB. Això no vol dir que Kyle Guy vingui a Badalona. El jugador és lliure ara mateix de signar amb la penya aquesta oferta igualada o no. I ja hi ha dos equips, pot avançar RAC1, que li han sortit com a precedent, com a pretendents al mercat europeu. Panathinaikos i Olympiakos.
Carai, no està malament. Panathinaikos que segueix gastant-se la pasta després de tot el que està gastant. Molt bé, gràcies, Mundet. Fins ara.
Bona nit.
Billy Hernán Gómez. Ja és nou jugador del Barça, a veure com el rep al Palacio de los Deportes. Serà Víctor Federico.
Malament.
Sí. Bueno, és un tio que ha estat celebrant al Palacio efusivament cistelles del Real Madrid. Vull dir,
fa
no,
poc.
Fa molt poc.
No, i amb una vida molt madrilenya, eh?
Sí,
molt, és molt de Madrid.
Sí.
Adel, la filla de l'emperador... I després...
La boda.
No. I després reieu de que neix com a blaugrana el dia que va néixer l'emperador més important de tots els temps.
Sí, senyor.
I ja veus que estan, bueno, que quasi s'emparenta.
És veritat. Veus com... ja ho sabies tu això o no, allò de pensar
no? No tenia ni idea. Hauria sigut espectacular, eh?
No tenia ni idea, però amic del Fernando Alonso...
Va venir un bagarín, mira.
Sí.
Ves a preparar el de Juancho, va.
A veure si també es lliga a Juancho Hernán Gómez i a Darío Brizuela, que avui s'han confirmat contactes amb ell. Vull dir, el Barça realment està fent molta feina. Recte final de la tertúlia, 18 minuts i la mitjanit. Abans de seguir amb l'últim tema, hem de fer un petit anunci. El Sarpe torna a estar aquí.
No, perquè estava preparant coses de la Grimaueta, per si algú...
Ah, val, molt bé, fantàstic. Perquè Lluís, Marc i Ferran, resulta que el Sarpe se'n va de viatge. Miami. Aquesta música que ens ha anat acompanyant. On marxa Roger Saperes i per què?
Doncs com diu la cançó, sí. a Miami.
Home.
A Miami, a veure el Goat.
El Goat, eh?
Greatest of all times.
Molt bé.
És a dir, Lionel Andrés, Messi, Cuccitini.
Presentació diumenge a Miami de Messi com a nou jugador de l'Inter Miami i RAC1 serà allà, amb el Roger Saperes agafant l'avió, el Sabe que torna a agafar la motxilla i se'n va cap a Miami i farem la presentació en directe diumenge, aquí a RAC1.
Ho explicarem tot.
No ens hi posem per poc. Tu diràs especial diumenge a la nit i a les 2 de la matinada, si no m'equivoco.
A les 2.
Presentació que Carrasco té una pinta, aquella presentació de VIPs, de muntatge de màrqueting de nassos monumental.
No, i si passes calor i necessites refrescar-te...
Portaré l'aire condicionat
de cor. El Racing Club de Miami, sí? De part meu, porta oberta.
Fantàstic.
Que ho sàpigues.
Hòstia, mira que bé.
Què hi ha al Racing Club de Miami? Passem d'anar algun dia?
És una barbaritat. És un club de característiques colonials cubanes de màxim luxe, totalment tendency, les top models de Miami es veien per allà.
Tendency, eh? Sí, carai. Sí.
Si feu alguna trucada, Dani, truqueu-me allà, eh?
No es podrà entrar, eh?
Porta alguna camisa com la que portava.
I part de l'organització de la presentació al Mini, del Messi, la porta una empresa catalana.
Ah, sí? Ostres, boníssim.
Sí, m'ho han explicat. No he pogut confirmar que és així, però em parlen que són els organitzadors del CAP, del torneig de futbol juvenil que es fa l'estiu a Sant Pol i Pineda.
Sí.
Pues crec que estan dins de l'organització, el Manu Campàs.
No, dic, deixa'm dir que hi ha molt secretisme al voltant de com serà la presentació.
És una notícia que m'ha arribat que no està confirmada.
Que l'Inter Miami encara no dona detalls de com serà l'acte, si és una presentació, si serà la presentació de l'equip, si només Leo Messi.
S'estava parlant
de teoria. Hi ha rumors que hi ha actuacions de Maluma, de Shakira, de Bad Bunny. No sé, veurem què és el que acaba passant.
Tu, i tu t'ho perdràs, eh? Fuster s'estava posant les mans al cap al Marc.
En tot cas, serem allà per explicar tot el que passi, tothom qui actuï, tothom que parli, ho escoltarem a la sintonia de RAC1.
Per perdre's, molt
sí,
bona.
El SAPE que va cap allà, i des d'aquí també li farem companyia, insistim, RAC1, el diumenge, tu diràs especial amb el SAPE a Miami i amb moltíssimes veus més, i a partir de les 2 de la matinada podreu escoltar en aquesta sintonia la presentació del millor jugador de tots els temps del futbol.
I de fet, me'n vaig amb algú que és en aquest estudi. També.
Ah, sí?
Sí.
No, Carrasco, vas cap allà?
No.
Ah, val, tu, Marc?
No, jo ja, per la meva decepció, quan he sentit els noms de...
Per tant, Correas, eh? Ja saps, el club de Carrasco.
Agafo el mateix avió dissabte. Que
molt bé.
Tendència, hauràs d'anar.
Ah, exacte.
Passa que ell torna de seguida i jo em quedaré ja
a la gira,
Estats
no?
Units uns quants dies més.
Però hauràs de ser tendència, eh, Correas?
No sé, no... No, ara vaig llegir això de Shakira i vaig pensar, però Shakira no deien que es portava malament amb els Messi.
És
veritat? No sé, m'he perdut en tota aquesta història.
Però, vull dir, però...
No sé, ara com s'escolta.
Ara no vull començar a fer allò dels amics dels amics.
Home, és una amiga, estàvem parlant de la premsa rosa i tal.
Poderoso Caballeros d'on.
Exacte. A veure si haurem de començar a parlar de... M'ha agradat molt això, el paper coixer del mundet, eh? Hòstia, molt vintage, això. Gràcies, Sape, fins ara, eh?
Vaig a fer les maletes.
Vés a fer la maleta, exacte, no et deixi res.
Vagi bé, bona nit.
A veure, bon viatge, Sape. I per tancar tertúlia, una informació, i ens posem una miqueta més seriosos. Hola, Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
Que és rellevant i que també l'hem de tractar. Que és una informació que ha llançat avui el diari britànic The Telegraph, no sé si l'heu llegit, acusant el Real Madrid d'amagar el 20% de les seves despeses en la temporada anterior. Explica'ns-ho, Pol.
Sí, sí, és com dius. The Telegraph publica avui que el club blanc no ha justificat una despesa de 122 milions dels comptes de l'exercici 21-22. L'octubre de l'any passat, del 2022, el club blanc va presentar el tancament d'aquest exercici en què hi apareix una despesa de 135 milions sota el concepte despeses operatives. D'aquests 135, 13 són uns pagaments que els clubs han de fer obligatòriament a la Lliga, però els 122 restants no estan justificats. És a dir, no se sap a qui o a què van dirigits. El tema és una mica escabrós, com deies, i per això li hem demanat l'opinió al Marc Síria, expert en economia esportiva, perquè ens posi llum. Primer, li hem demanat que ens aclareixi el concepte despeses operatives que els clubs ja solen utilitzar en el tancament dels seus exercicis. Cal que es justifiqui aquest concepte? Respon Síria.
La llei permet que tu posis en aquest sac tot allò que són despeses més ordinàries. Per dir-vos una xifra, el Barça té en aquesta 22-23, que encara no tenim el tancament, té pressupostat que seran uns 230 milions d'euros aquestes altres despeses. No tindrem cada concepte aquests 230 milions d'euros. Un altre debat és que els socis hauríem de poder saber aquests 230 milions d'euros, o finalment els que siguin, perquè segurament seran més, doncs possiblement en quins conceptes són, no? Realment en què s'han gastat aquests diners, no?
Dit això, la informació de The Telegraph va més enllà, assegura que aquestes despeses podrien formar part d'un acord amb una empresa per cedir futurs ingressos de màrqueting i, a més, posa nom a l'empresa, el grup de capital privat nord-americà Providence. Marc Síria ens explicava que la temporada 17-18 el Madrid va arribar a un acord amb Providence per rebre un préstec participatiu, és a dir, rebre diners a canvi de l'explotació d'uns drets, aquests ingressos futurs per màrqueting que us explicàvem ara mateix. Aquests ingressos que rep del fons Providence li haurien permès tenir més diners per rebaixar el límit salarial del Fair Play. Vaja, una palanca
sí, sí,
en tota regla.
Sí.
Segons la informació, els 122 milions que gasta el Madrid són part d'aquest préstec que ha d'anar tornant a Providence paulatinament. La pregunta és, el Madrid podria utilitzar aquests ingressos per la norma del Fair Play?
Això és una palanca, no? El que passa que la palanca es produeix abans del canvi de normativa a la Lliga Futbol Professional, en la que no permet que ingressos extraordinaris, per exemple, ingressos de palanques, de la venda de drets, s'utilitzin per incrementar el límit salarial, en aquest cas, si estàs dintre del fair play financer. Ja l'hauríem de veure, si es desgranen i són per aquestes palanques, aquests 122 milions d'euros, quina incidència tindrien al límit salarial i si posarien el Madrid a la norma fair play financer o no. Jo entenc que no i que, per tant, el Madrid no hagués tingut tampoc cap problema.
Ara bé, el que sí que creu Siri és que la Lliga demanarà al Madrid que desgrani aquests conceptes, que els expliqui ben explicats, aquest acord amb Providence, si que finalment és la palanca, per veure i estudiar si els actius computen o no en el fair play.
Doncs haurem d'estar molt pendents d'aquest cas, perquè moltes vegades estem parlant del fair play del Barça, però a veure si... Vull dir, i el Real Madrid mai ha tingut aquest problema, i de fet sempre, no?, ens ha cridat l'atenció.
Ni en parlarem, Dani.
Tu creus que no en parlarem, eh?
Bueno, jo crec que es parlarà poc, però també et dic que si hi ha algun problema... Jo que deia el Marciria, és cert que si és una palanca i és del 21-22, en aquell moment estava contemplat que es podia fer. Però si hi hagués qualsevol irregularitat, jo crec que Florentino... tindrà algun problema, perquè Tebas li té moltes ganes. O sigui, això, o sigui, no sé si es parlarà gaire amb la caverna, amb la famosa caverna, però segurament Tebas sí que li demanarà explicacions, perquè Tebas li té moltes ganes.
Parlar-se es parlarà poc, perquè he intentat ampliar, perquè venia en aquest programa, a veure què opinava la premsa madrilenya d'aquest tema, i no he trobat ni un breu.
No, res.
Jo també ni un breu. Absolutament res.
Doncs això, vaja, cadascú que operi com vulgui, però en aquest sentit nosaltres també ens hem volgut fer ressò, perquè i també ens ha corroborat...
Bueno, però és el tema de competir amb una lliga que hi ha un club estat, igual que hi ha clubs estat a França, a Anglaterra... O a
no, ho dic perquè
bueno,
moltes...
Vam veure ahir o avui al matí el tema dels pàrquings del Bernabéu, no?, que té la concessió al Real Madrid i són pàrquings públics, doncs.
Ho dic perquè moltes vegades tendim a, no? Des de Madrid també hi ha aquest discurs de la lluita contra els clubs d'estat i de determinades pràctiques que dificulten el joc net entre clubs, però clar, llavors és anar fins al fons amb aquestes qüestions per tal de que això no sigui així i hi hagi una igualtat de joc.
S'enfadarà amb mi el David Arnau, però clar, ara em ve a la ment allò dime de que presumes de que careces.
Sí, sí,
vale?
Sí.
Pues és exactament
en
així.
En català hem de saber abans.
Sí, no, per això, per això. No, avui s'enfadarà moltíssim amb mi el David. No, però és una miqueta això, vull dir, estan tot el dia donant lliçons d'allò que realment no és que no puguin ser exemples, és que no poden ni ensenyar el nas. Sí, és molt patètic, de veritat. Sí,
tampoc s'han parlat de Vinícius quedant-se a Miami precisament de vacances, ni s'ha parlat del cop de puny de Fede Valverde, ni s'ha parlat de tantes altres coses, llavors. Que no vindré jo aquí a descobrir res, eh?
No, ens acostumem. Al final és que ens acostumem i ho vivim com una malalta realitat i una malalta normalitat. Mm. I en realitat és així, és una anormalitat.
Sí, sí. Doncs estarem molt pendents d'aquest cas, evidentment, del The Telegraph per saber fins a quin punt hi ha una irregularitat o no, perquè, vaja, jo crec que és important tenir en compte que moltes vegades diem que fiscalitzem el Barça, jo crec que és una cosa que s'ha de fer per la bona governança del Barça, només faltaria que el Real Madrid no, amb el Real Madrid no passés el mateix.
Correctament seria qui presum fa fum.
Qui presum?
Fa fum.
Carai, tu.
Estàs ràpid, eh?
Quantes coses estem fent. Gràcies, David.
David.
No, gràcies, David, una abraçada. Algun dia l'haurem de trucar, el David. Mira, el nostre filòleg de capçalera. No, que en tenim un, el Miquel Agut, però està... Ves a saber on està el Miquel. Realment no tinc ni punyetera idea d'on està.
Parlant d'àrbitres i del Girona.
No, sí, doncs no sé quin país, ja t'ho dic ara. En fi, gràcies, Pol, fins
gràcies.
Ara.
Gràcies.
Abans de tancar tertúlia, un últim cas sobre el mercat. Primer, deixem fer un breu repàs a l'actualitat del mercat d'avui i després aquest cas que us vull posar sobre la taula. En el mercat de fitxatges, una de les notícies, insistim, ha estat el traspàs de Pau Torres a l'Aston Villa. Pau Bonastre.
Sí, el futbolista de 26 anys que deixa el Villarreal i ja és oficialment jugador de l'Aston Villa, segons apunten diferents mitjans. El club de Birmingham ha pagat uns 33 milions més 5 en variables a l'entitat grueta. El central s'ha acomiadat entre llàgrimes de la seva ciutat i del que ha sigut el seu club durant 20 anys.
El recorrido ha sido... muy, muy bonito. Creo que difícilmente podría ser más bonito. Y me voy orgulloso. Creo que siempre que he jugado con la camiseta del Villarreal, pues lo he intentado hacer de la mejor forma posible y estaré eternamente agradecido.
D'aquests jugadors que tant havia sonat per al Barça i tantíssimes vegades se l'havia vinculat amb el Barça i no, era un dels eterns que havia d'aterrar i finalment se'n va cap a, vaja, a jugar amb Emery.
Sí, bueno, jo crec que ara en aquests moments el Barça té coberta la posició de central sobradament, sí. Perquè a la parella Araujo Christensen, que va ser la titular que va acabar la temporada passada, has de sumar a Koundé, has de sumar
Íñigo.
A Eric i a Íñigo. Sí, a Íñigo, sí. Jo crec que per la manera d'entendre el futbol de Xavi, que sempre vol un central esquerrà, tindrà molta participació, si està bé.
A veure si supera aquestes molèsties físiques.
No, i el Barça ja va mostrar, sobretot la segona volta, la millor defensa a Europa, sense cap mena de dubte, d'haver comptat en condicions amb tots aquests jugadors. Segur que no haurien quedat eliminats a la primera ronda de la Champions, i per tant, bueno, com deia el Ferran, la veritat és que el quartet, o cinc, o en aquest cas són cinc jugadors que té el Barça en el lloc de la defensa, em sembla... En aquest moment em semblen cinc meravelles.
I Marcos Alonso, que l'hem vist moltes vegades aquesta temporada passada de la central.
Sí, precisament perquè Xavi vol moltes vegades un central esquerra.
No, i ens hem oblidat d'Eric García, perquè Eric García és el cinquè, també és un gran jugador.
A l'Aston Villa considerem Unai Emery l'entrenador i, Monchi, més coses del mercat.
Sí, que un altre jugador d'una de les grans lligues europees, en aquest cas Sergei Milinkovic-Savic, serbi nascut a Lleida, marxa a l'Aràbia Saudita, passat a la Lazio, a l'Al Hilal. El PSG, per la seva banda, continua reforçant la plantilla de Luis Enrique i avui ha anunciat l'arribada de Cher Endur, migcampista de 18 anys del Benfica. I fora del mercat, una altra notícia, i és que avui ha tornat a entrenar a les instal·lacions del Celta Santi Mina, després que no s'hagi concretat una sortida, tal i com vol el club de Vigo. Mina es troba a l'espera de conèixer demà la resolució sobre el recurs que va presentar a la condemna de 4 anys de presó per abús sexual. Recordem que el davanter ha jugat cedit aquesta última temporada a l'Al-Shabab de l'Aràbia Saudita.
Demà estarem pendents d'aquesta resolució. Solució, només faltaria. A veure, i abans de tancar, no us preguntaré l'edat, perquè fa de mal preguntar a la ràdio. Per tant, jo no us preguntaré quants anys teniu, per tant, fins aquí, perquè volíem fer aquest joc, però fa de mal preguntar. Però, als 56 anys, hi ha un jugador que continuarà jugant en actiu. 56 anys. Es diu Kazu Miura, és japonès, i porta 37 temporades en actiu. És, jo crec, una de les grans notícies de les últimes hores al mercat i per això ens hem volgut fer ressò. És el jugador més veterà de tot el món. Pau, repassem la seva història amb el Pau Bonastre.
Kazuyoshi Miura té 56 anys i jugarà almenys fins als 57. Aquesta setmana, l'Oliveirense, equip de la segona divisió portuguesa, ha confirmat que el futbolista continuarà un curs més a les seves files. Serà la 38a temporada com a jugador professional. Quin Kazu, així el coneixen al Japó, és un futbolista en actiu que va començar la seva carrera un any abans que naixés Leo Messi. Nascut al 1967 a Shizuoka, al centre del Japó, Miura va marxar al Brasil amb 17 anys a jugar a futbol. La trajectòria professional la comença al Santos l'any 86. Per fer-nos una idea de la distància que hi ha en el temps, aquell mateix any el Barça comptava amb futbolistes com Murruti, Miguel i Alexanco i Marcos Alonso Peña, pare de l'actual futbolista del primer equip. L'Espanyol l'entrenava Xavier Azcargorta i el Sabadell va pujar per últim cop a primera divisió. Fora del Brasil i del Japó, on va desenvolupar la seva carrera principalment, també va militar al Dinamo de Zagreb i al Gènova durant la dècada dels 90. A Itàlia es va enfrontar a jugadors com Roberto Mancini, actual seleccionador italià, o Didier Deschamps, que ara dirigeix França. On ha triomfat Miura ha estat principalment al Japó, ara ho dèiem, en equips com el Vissel Kobe, el Kyoto o el Yokohama, i ha fet uns quants gols. Així narren al Japó un dels gols de Kazu Miura. Miura és el segon màxim golejador de la selecció japonesa. Ha marcat 55 gols en 89 partits. Des del mes de gener, Kazu Miura ha jugat a l'Oliveirense, cedit pel Yokohama, dos clubs de la mateixa propietat. A la Lliga Portuguesa només ha participat en 3 partits. Sentim el moment del debut el passat mes d'abril.
na Liga Portugal Sabe Cega e nos campeonatos profissionais em Portugal. Em campo, Kazu Miura, 56 anos de idade.
La intenció del Quim Kazu és continuar la seva carrera unes temporades més. Ja ha dit en alguna ocasió que vol jugar fins als 60 anys.
Què us sembla? 56 anys i jugant al futbol d'elit. Jo no hi he arribat, però hi ha gent que es manté en plena forma.
No, el primer que se m'acudeix és que dient a Miura tens més fortalesa que la resta. Això, lògicament. I després que vés a saber, igual el tapat per lateral dret sóc jo, perquè a partir...
Hi ha esperança ara mateix en la carrera futbolística de Lluís Carrasco.
Se m'acaba d'obrir una llum, vamos. No, són d'aquests casos que, sí, que et meravellen, que dius que l'esport realment és fantàstic, que segurament veient-lo veiem coses interessants en el jugador, i evidentment una persona que s'ha d'haver cuidat d'una forma molt obsessiva per estar on està.
Sí, sí, molt més del que ens cuidem segurament alguns, però vaja. O no, escolta, tu potser cuides molt, Fuster, jo no ho sé.
No sé. Això no sé per qui ho deies, suposo que per tu.
Sí.
Potser per Massana, també.
Ja veurem.
El sushi.
El sushi. També, sí, exacte, cuida molt.
Aquest tio és el millor futbolista japonès de la història. És cert que ara hi ha altres que... perquè ja posa obert més i hi ha a les grans lligues, però era molt bo. Sí que és cert que jo crec que...
Era molt bo, però jugava contra Mancini, Ferran. No, és que clar...
Espera, no. Dues coses. Una, és cert que des de que té 40 o així no és el que era.
Ja m'ho imagino, perquè em faig el càrrec.
Perquè ha jugat en equips de Japó i no era titularíssim ni molt menys. I després que jo també sóc molt gran, perquè jo recordo quan estava al Don Balón haver escrit de Kazu Miura quan estava al Gènova, o sigui, ja, si
i ara que juga de central, m'imagino, no?
És davanter.
És davanter.
Ah, no, és davanter. Sí. Hòstia, però ara sí que és més sacrificat.
Era davanter, bueno, jo no era golejador. Era
no, perquè és habitual que aquests jugadors que allarguen tantíssim la carrera van endarrerint la posició fins al central.
Però jo crec que ara deu ser testimonial.
Sí. Ara l'Oliveirense ha jugat 3 partits només, però tot i així l'han volgut renovar.
El jugador més veterà del món, i us hem presentat un moviment de mercat especial del mercat.
Molt interessant a totes.
Gràcies, Pau, fins ara. A descansar, senyors. M'agrada molt això, Lluís, és que jo m'ho agafaré el ventiladoret aquest, està molt bé. El tens en marxa ara?
No, ara no, perquè faria soroll.
Aquí ja n'hi ha, ja. No ho necessito.
No se'n va cap a casa, més bo que ningú. Bé, el debut?
Perfecte.
Sí?
Sí.
Content?
Millor que Miura, potser.
Sí. Tu estaràs fins als 57 fent tertúlies.
Home, espero que algun més ho fotem.
Bastants més. Gràcies, Marc Fuster, un plaer.
Un plaer.
Bona nit també al Ferran Correas. Que vagi bé, eh? Ja no ens veiem amb això a Miami o com va la cosa?
No ens veiem fins aquí un 20 dies.
Així. Molt bé. Com era el lloc, Carrasco? El lloc on ha d'anar el Correas?
Racing Club Beach.
Tens camises de flors?
No. Miami Beach, no.
Miami Vice. També, Miami Beach.
No.
Miami me lo confirmo.
A Little Havana podem anar.
A Little Havana, molt bé.
No, hi ha un restaurant a Miami imprescindible. Es diu Versalles. És el millor restaurant de cuina cubana del món. I a més està molt, molt bé de preu. Es diu Versalles.
Has vist?
El sap ara. Ja ara ho parlem aquí fora.
Gràcies, Lluís. Fins ara.
Sigo feliços.
Bona nit. 23:01, una pausa i repassem la resta de l'actualitat esportiva.
RAC 1. A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitar amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Ràpida, ágil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona. RAC 1. RAC 1.
Ràpid, Frank! Necessito les dades per accedir al sistema.
Cada dia, de 12 a 1.
No, necessito més dades, Frank! No em fallis ara!
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
D'acord. I ara, quin cable tallo?
El verd.
Quin verd? Jo no veig cap cable verd. Tots són grisos, Frank. No sé quin cable tallar.
Molt bé.
Merda, Frank. Vaig escollir el pitjor dia per ser daltònic.
La competència.
Frank? Frank? Ets viu?
RAC 1. Tots som 1.
A la una de la matinada, seguim fent el compte enrere per al Mundial Femení de Futbol.
Falten 8 dies.
8 dies, tan sols 8 dies, i seguim repassant i recuperant totes les històries que ens arriben d'aquesta cita mundialística que viurem intensament a RAC1. Avui, amb el Roger Gutiérrez, una altra dels noms propis, un altre dels grans noms propis d'aquesta competició. Fa relativament poc va dir que retiraria del futbol. És Megan Rapinoe.
Dos mundials, dues medalles en els Jocs Olímpics, tres campionats de la CONCACAF, així com també una pilota d'or i un FIFA de Best, entre molts altres premis. Una gran quantitat de títols que valen una futbolista referent, dins i fora del terreny de joc. A tots i totes, quan ens parlen de Megan Rapinoe, ens ve al cap una futbolista revolucionària, sempre contundent en la seva gran lluita social i política. Aquest era el missatge de l'estrella als Estats Units durant tota una celebració del Mundial l'any 2019 a Nova York.
We have to be better. We have to love.
Hem de ser millors, hem d'estimar més i odiar menys, hem d'escoltar més i parlar menys, hem de saber que aquesta és la responsabilitat de cadascú, de les persones que hi són i de les que no hi són perquè no volen ser-hi. És de tots la responsabilitat de fer aquest món un lloc millor.
It's our responsibility to make this world a better place.
A les portes del seu Last Dance, Megan Rapinoe ha esdevingut un exemple de com aquest esport es pot transformar en un gran altaveu social. Darrerament no ha tingut cap dubte en reivindicar que les dones trans haurien de poder formar part de les seleccions femenines, ja que són dones com qualsevol altra dona. També segur que, tot i tenir unes xifres golejadores impecables, el seu millor gol ha estat la seva incansable feina en alçar la veu en temes d'equitat salarial, desigualtat racial i drets LGTBI.
Dinou i la una, i seguirem fent el compte enrere del Mundial Femení. En aquest cas, el nom propi era Megan Rapinoe. I abans de tancar, a veure, a Wimbledon i al Tour de França. Hem de parlar de Wimbledon i avui ens durarem una estona perquè ja estem en el moment important de la competició, i avui Carlos Alcaraz, Miquel Pascual, ha avançat a les semifinals després d'eliminar Rune.
El murcià s'ha desfet del seu company de generació, els són del 2003, i també amic, Holger Rune, en 3 sets, per 7 a 6, 6 a 4 i 6 a 4. Alcaraz reconeixia després del partit que l'ha començat molt nerviós en el primer set, també pel tema que té jugat contra un amic seu a la pista central de Wimbledon, sí, però que s'ha alliberat després de guanyar el primer set al tiebreak.
Bueno, al final el primer set, ganarlo siempre ayuda, ¿no? Y también el grito que he pegado también me ha ayudado muchísimo para soltar los nervios y empezar a disfrutar un poquito más. También, bueno, el jugar en la central, yo ya llevaba varios partidos en la central, creo que era el primero, yo creo que bueno, al haber experimentado, ¿no?, más en la central, que digamos, también me ha ayudado.
Doncs declaracions a Movistar Plus de Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà divendres a semifinals a Daniil Medvedev. Ha estat a punt de caure davant Christopher Eubanks, la gran sorpresa del torneig. L'americana va guanyant per un 7-2 i tenia oportunitat d'endur-se el partit al tiebreak del quart set, però Medvedev ha sobreviscut i s'ha endut el partit al cinquè per 6-1 per arribar a les seves primeres semifinals al torneig anglès. Al quadre femení, Sabalenka ha eliminat a Kiss en 2 sets i Jabeur arriba a Kina en 3. La russa i la tunisiana s'enfrontaran en semifinals, també divendres, i si Rybakina passa a la final, serà la nova número 1 del món, superant Iva Swiatek.
I hem de parlar també de la representació catalana, perquè al quadre de dobles tenim Marcel Granollers, que segueix avançant rondes.
Sí, el granollerí i l'argentí Ceballos han superat els estatunidencs Lamons i Withrow en quarts, i demà mateix s'enfrontaran a Kravitz i Puets, la parella alemanya, per intentar accedir a la final del torneig.
I com dèiem, ara que arriba la teca bona, ara que arriba el moment important, ens posem de gala, ens equipem amb roba blanca i anem cap a l'All England Club. Perquè ja hi tenim els nostres ulls a Wimbledon aquests dies. És el company de La Vanguardia, el Sergio Heredia. Hola, Sergio, bona nit.
Hola, molt bona nit, com estàs?
Molt bé. Carlos Alcaraz, que segueix fent passes, que segueix creixent, que segueix igualant o mantenint, diguem, d'aquesta progressió meteòrica i segueix, no sé si conquerint llocs emblemàtics del tenis mundial, com per exemple a Wimbledon. Ha arribat ja a les semifinals i tot just està començant amb la gespa.
Doncs sí, la veritat és que tens raó. Està mirant de conquerir Wimbledon de la mateixa manera que tampoc no ha pogut encara conquerir Roland Garros,
sí,
ni tampoc l'Open d'Austràlia. A aquestes alçades, tant que hem parlat de Carlitos Alcaraz i de les seves proeses, però en realitat en aquest mateix moment només té un títol de Grand Slam, que és el US Open de l'any passat.
Mm.
Tot i això, la seva presència en primera línia del tennis ja s'ha consagrat.
Mm.
Ja fa gairebé... Al setembre farà un any que es mou entre el número 1 i el número 2 del rànquing mundial i per aquest fet, doncs, la diguem-ne que la catedral del tennis el considera ja un personatge imprescindible i un dominador de qualsevol superfície, inclosa l'herba, com ho està demostrant en aquests dies. Només hem de mirar cap enrere i mirar de quina manera ha gestionat els seus partits davant rivals molt diferents. I ara, doncs, es troba amb Daniil Medvedev, que és un jugador també diferent dels altres tres, que aquest sí que està consolidat a dalt de tot des de fa uns quants anys.
Sí.
I està...
Sí, sí. I et volia preguntar, tu que ets allà, tu que estàs vivint i olorant i percebent tot el que es desprèn Wimbledon, que per molts és el gran torneig, el millor torneig de tot el món, quina és la relació que comença a haver entre Wimbledon i Carlos Alcaraz? Aquest públic tan particular de l'All England Club.
El públic ja se l'estima.
Val.
El públic ja el considera un personatge imprescindible en el món del tennis i per ells, bàsicament, pel seu carisma i per la frescura del seu joc. El joc d'Alcaraz és inevitablement enamora tothom. Per la seva diversitat, la seva contundència, les seves bones maneres i el respecte que ofereix als seus adversaris i la somrisa, el somriure que l'acompanya contínuament. Guanyi o perdi, guanyi un punt o el perdi, és igual. Ell sempre parla de que ha vingut aquí al tennis a disfrutar i és evident que ho fa i que la seva forma de plantejar-se el joc, el tennis i l'esport i la vida en general enamora a tothom.
Què diferent respecte al rival a semifinals, Medvedev, que segurament acostuma a tenir una relació diferent amb el públic allà on va, però vaja, ja veurem com va aquesta semifinal. I abans de tancar aquesta connexió, no puc deixar de preguntar-te també per aquest Christopher Eubanks, que jo crec que tots els tornejos, grans tornejos, ens deixen històries, i de fet el Sergio és un gran narrador d'aquest tipus d'històries a les pàgines de La Vanguardia. I aquest Christopher Eubanks serà, no?, la gran, o l'underdog, la història d'aquest Wimbledon.
Doncs claríssimament. Mira, només t'he de dir una cosa.
Sí.
Fa uns 20 anys, a principis d'aquest segle, a Wimbledon, saps quants periodistes venien, Dani?
Quants?
Imagines quants periodistes d'Estats Units, vull dir, venien?
Quants?
Venien 45. Saps quants queden ara mateix aquí, a Wimbledon? Avui, a dia d'avui, 2023, queden 4. És a dir, que la fe que tenien els periodistes i l'afició dels Estats Units per aquest joc, pel tennis, s'ha difuminat completament.
Clar, sí, sí, sí.
Llavors, l'aparició d'un personatge com Christopher Eubanks, que també enamora per la seva contundència, la seva agressivitat, el seu servei, que és magnífic. Tens raó quan deies abans que Medvedev, doncs, per les seves declaracions,
sí,
la seva tendència fins i tot a enfrontar-se al públic, als rivals i també al públic, no? Fa que de vegades no l'estimin tant. Però a més, quan apareix una història com la de Christopher Eubanks, clar, el públic es t'encanta encara més en contra de Medvedev,
clar,
i apostar pel nou vingut. Christopher Eubanks, que lamentablement doncs, ha marxat, però a tots ens hauria agradat que avancés una miqueta més.
És una de les històries que ens agrada sempre de l'esport d'elit, que a vegades costa tant que ens sorprengui. Ens ha sorprès Christopher Eubanks, molt encertada la reflexió del Sergio, a veure si és un working wonder o el seguim veient en els circuits. Sergio, a seguir gaudint de Wimbledon, els dos tres ulls a l'All England Club, al company de La Vanguardia. Una abraçada forta.
Moltíssimes gràcies, una abraçada per ti, Dani.
De Wimbledon, el Tour de France, Alex Esteban, perquè Jasper Philipsen s'ha endut, atenció, la quarta victòria d'aquest Tour en l'onzena etapa.
Sí, una etapa que no ha tingut gaire història, però que ha acabat amb un sprint massiu on Philipsen no ha donat cap opció als seus rivals i ha demostrat que en això és el millor. I les dades així ho diuen, perquè de les 5 etapes que han acabat a l'esprint, el belga n'ha guanyat 4. Vull dir, de les 5, 4. En les declaracions després de la victòria ha assegurat que està molt orgullós de tot el que està aconseguint i també del tour que està fent.
Està sent un tour increïble per mi. Tot va sobre rodes. Estic molt orgullós del meu estat de forma actual i d'haver superat totes les dificultats que he tingut al final. Estic realment molt, molt content.
Tot i la victòria de Philipsen en una etapa on la pluja i el vent han fet oblidar el calor de la calor de les anteriors, no hi ha canvi a la general. És a dir, Jonas Vingegaard continua com a líder a 17 segons de Pogacar i Pello Bilbao, que va aconseguir la victòria a l'etapa d'ahir, és cinquè. Demà jornada de descans i divendres serà l'etapa amb el final anal més complicada de tot el Tour.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta recta final del Tour que està sent, insistim, apassionant. Gràcies, Àlex. Fins ara. Wimbledon Tour i una de les altres cites que arrencarà d'aquí ben poc i que marcarà també l'actualitat esportiva, que són els Mundials de Fukuoka, els Mundials de Natació de Fukuoka, que arrenquen demà passat entre el 14 i el 30 de juliol. Es disputaran a la ciutat japonesa. I una de les catalanes que hi van, és una catalana il·lustre, en volem parlar uns minuts, és la Jessica Vall. Hola, Jessica, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit,
bona nit, bona nit. A les portes la Jèssica del seu, és que fa besar de dir-ho i tot, del seu sisè mundial de natació, igualant el rècord d'Erika Villaezja i Mireia Belmonte, Barcelona 2013, Kazan 2015, Budapest 17, Guangzhou 19, Budapest 22 i ara Fukuoka 23. Hi penses molt, Jèssica? Ets de les que, hosti, en això hi penses molt? O no és una dada que ens impacta més a nosaltres que a tu?
Bueno, potser és una dada que no he buscat, no? Un objectiu que no he buscat al principi, no? Quan vas al teu primer mundial no et pares i dius jo vull ser la nedadora amb més mundials, no? Sinó que més enllà d'això ha sigut com entrar en la roda, no? D'estar a l'equip nacional, d'estar motivada, de voler competir en el màxim nivell, el que m'ha portat a poder competir al meu sisè mundial.
Sí, sí.
Però no és un objectiu que em plantegés, però sí que és una... Quan va sortir la notícia, doncs és una cosa que m'ha fet il·lusió.
I tant, només faltaria. I com hi arribes, aquest sisè mundial, Jèssica? Com estàs? A principis vas tenir una fractura al peu, com estàs?
Sí, doncs, a veure, ha sigut... Jo crec que ara ja, des de que vam passar una mica els 30 anys, jo crec, amb el Jordi, que cada any és un repte, no? Hi ha poques nedadores de la meva edat, hem d'estar constantment, doncs innovant... veient com reacciona el meu cos, i a més, doncs aquest any he patit... Per mi ha sigut com la meva primera lesió sèria, no? I ha sigut, doncs, una experiència nova que ens hem hagut d'adaptar i, evidentment, doncs, no tinc referències abans, no? No, és que ja he patit alguna lesió, ja sé més o menys... No, la veritat és que arribo, doncs, totalment diferent, amb una preparació molt diferent del que hem fet habitualment per aquests hàndicaps, però a la vegada també arribo amb moltes ganes, no? Llavors, crec que això m'ajuda a no tenir expectatives, perquè realment crec que estic entrenant bé, crec que estic en forma, però no sé això què pot representar, no? en escena mundial.
Parles des d'una perspectiva física, però em fa l'efecte que en què sí que hi ha un aprenentatge brutal, com parles de les expectatives, de com gestionar entenc també les emocions o el treball mental, clar, parles des d'un aprenentatge brutal amb aquests sis mundials, no?
Sí, 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 evidentment. Des del primer, aquest sisè, o sigui, hi ha hagut aprenentatges, hi ha hagut situacions que crec que m'han fet créixer molt, no? I sobretot m'ajuden a veure tot una mica en perspectiva, no? Doncs, perquè tu quan entrenes o quan et poses, en aquest cas, doncs, aquesta temporada, no? Qualsevol nedador que comença aquesta temporada, que té la il·lusió de poder anar a un campionat del món, que entrena a focus pensant en allò, sembla que pues, si després les coses allà no van bé, tot s'acabi, no? I una mica, pues, quan ja has anat a un mundial i ho has fet bé, i has anat a un altre mundial i no ho has fet bé, veus que ni una cosa és molt bona ni l'altra és molt dolenta, sinó que es tracta de l'objectiu principal és poder donar la teva millor versió de la temporada i, si pot ser, la teva millor versió de sempre, no? Però al final és intentar estar en els millors registres que un pugui i saber que un ha donat el 100%.
Sí, sí. Parles d'aquests 100 braça, 200 braça i 4% estils. És la pregunta típica i tòpica, ho sabem, però també per orientar una miqueta els oients, quines són les perspectives, les expectatives de la Jessica Vall en aquestes tres proves?
A veure, jo crec que per mi el meu objectiu principal és estar en els meus millors registres de la temporada. Llavors, en aquest cas, sí que ens hem centrat una mica més en el 100 braça, perquè en realitat amb la prova que m'he classificat ha sigut en el 4% estils i per tant hem fet aquest final de temporada més preparant aquest 100 braça que no pas els 200, però sabem que els 200 em donen aquest ritme de competició per poder posar-me en forma, que clar, no he pogut competir gaire, no? Llavors, contra més vegades em tiri a la piscina, més ritme de competició trobaré i 10 dies de campionats, doncs, en aquest sentit, poden ser molt bons i molt positius, no?
Clar, clar, clar.
Llavors, sí que és cert que a nivell mundial, doncs, el meu 100 braça en quant a marca, doncs, és possible que no estigui en posicions de semifinals, no? Però a mi m'agradaria, doncs, lluitar per nedar per les tardes. És una cosa que em fa especialment il·lusió, no? Però bueno, d'això també depèn com estiguin les rivals, no? Com estiguin els labis. Així que intentaré sobretot centrar-me en mi mateixa, en poder fer el meu millor registre i en especial, doncs, aportar totes aquestes coses positives que crec que puc aportar a nivell d'experiència, doncs, clar, del relleu.
Clar, clar, clar. Després d'aquests 6 mundials, com per no portar experiència, només faltaria. Deixem que pregunti per una qüestió que, diguem-ne, va ser també notícia fa un any, que vas explicar que potser no acabaves de sentir el suport de la direcció tècnica de la federació. De fet, entre altres coses, no hi era el teu entrenador, que fos a Budapest l'any passat al mundial. La situació ha canviat de cara a Fukuoka, Jessica?
Bé, a nivell de recolzament, la federació té una directriu clara i segura, que és recolzar els dos centres d'entrenament que hi ha ara a Espanya, que és la Blume de Madrid i el centre de Sant Cugat.
Sí.
Llavors, tots aquells esportistes que estem o que seguim les nostres preparacions en clubs, aquestes ajudes ens les hem de guanyar. Amb marques de nivell mundial, amb marques de nivell medalla mundial i amb marques de nivell de medalla olímpiques.
Sí.
És a dir, hi ha dos tipus de criteri, no? Si estàs en un centre ho tens tot, si no estàs en un centre tu has de guanyar.
Ah.
És una mica la directriu que segueix ara. Però per altra banda sí que he vist un canvi a nivell de que sí que compten amb el meu entrenador, i crec que és una decisió encertada, perquè crec que és un entrenador que porta moltes coses positives a nivell d'equip, i en aquest sentit sí que he vist un canvi de relació o a nivell de comptar, no? Però pel que fa a les ajudes, no, és, hi ha dos criteris.
I així està.
O tu guanyes o decideixen anar al centre.
Això és el que a vegades fa que sigui, diguem-ne, difícil pels nedadors i les nedadores que estan fora de la dinàmica d'aquests centres tenir aquest suport, però vaja.
Exacte. Depenem dels clubs.
Clar, 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 clar.
Els clubs també es troben amb problemàtiques, evidentment, perquè... no tot és esport d'èlit i ens trobem en aquest conflicte una mica que els malparats una mica podem ser els esportistes perquè no podem treballar allà on volem,
clar,
no?
Clar,
o allà on creiem que podem donar millors resultats.
Fukuoka 2023, de fet la Jessica Marchand Yamaguchi des d'avui mateix fins al 21 de juliol per fer la concentració prèvia. No, deixa'm fer-te-la, que aquesta sé que als esportistes no us agrada, perquè ara estem concentrats en Fukuoka, jo ho sé, però penses en París?
Bueno, no, et puc dir que no hi penso.
Val.
No com hi pensava en Rio.
Val.
o Tòquio, però quan la gent em pregunta París,
sí,
et puc dir que se'm dibuixa un somriure,
que
no? Com, hòstia, que guapo seria, no? Però no és algo que ho pensi a diari.
Val. Doncs és una bona lliçó també i és una bona crida la que fa la Jessica Vall, que insistim, disputaran els propers dies el seu sisè mundial de natació. Una catalana il·lustre, una esportista de casa nostra il·lustre amb qui hem parlat avui uns minuts al Tu Diràs. Estendem molt pendents de Fukuoka i de com li vagi la Jessica Vall, tant el 100 braça, els 200 braça com el relleu 4% estils. Jessica, gràcies, com sempre, sort, una abraçada.
Gràcies.
Amb la Jessica Vall. Tanquem el Tu Diràs d'avui amb un munt de veus, una nit intensa de moltes notícies esportives que us hem repassat, com sempre, aquí al Tu Diràs. Demà, més ràdio esportiva, 11:15. Us esperem. Descanseu.
Tu Diràs.
RAC 1. Agustí Serrat.
Bona nit, és la una. Aquest dijous és l'últim dia per demanar el vot telemàtic per les eleccions del 23 de juliol i el gran volum de vots que s'han sol·licitat fins ara fa que els treballadors de Correus vagin de volta intentant lliurar la documentació a temps. L'objectiu és fer-ho abans de diumenge, però ara com ara, de les 260.000 persones que han demanat el vot per correu, només un 30%, unes 80.000, han rebut el material a casa. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, el secretari de la UGT de Correus, Rubén Valdés, recorda que el 20% de la plantilla està de vacances i que els treballadors no donen l'abast. Amb tot, confien en arribar als terminis.
Esperemos que sí, con los refuerzos que ha lanzado Correos y la apertura de estas oficinas y el reparto extraordinario de sábado y domingo. Sí, pero es gracias al sobreesfuerzo de los empleados. No la planificación por parte de la dirección. Se está poniendo en tela de juicio, incluso desde muchos políticos, ¿no? Se ponen en tela de juicio, pues, digamos, la profesionalidad o el buen hacer de los propios empleados, ¿no?
Correus obrirà de forma excepcional aquest cap de setmana totes les oficines per fer un repartiment extraordinari, fins i tot ampliant els horaris. Encara en campanya, la Junta Electoral ha obert un expedient a Pedro Sánchez per les seves crítiques al PP i Vox al Consell Europeu. Va ser el 29 i 30 de juny a Brussel·les en una roda de premsa que es va fer després de la reunió comunitària. Preguntat pels pactes entre els dos partits, el president espanyol els va acusar d'estar retallant drets a canvi de vots. Segons la resolució de la GEC, aquestes declaracions van vulnerar el principi de neutralitat que els poders públics estan obligats a respectar durant el període electoral. Harry Styles triomfa a Barcelona amb un concert davant de més de 56.000 persones. El britànic ha actuat aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el marc del One Love Tour, un concert de quasi dues hores on no han faltat grans temes de la seva discografia. Anem cap a l'Estadi Olímpic, Maria Cusó.
Nit d'emocions desbocades que ha començat a ritme de Daydreaming i Golden, amb una posada en escena impecable, un escenari de grans dimensions i acompanyat d'una banda majoritàriament femenina, Styles ha demostrat que és una de les grans estrelles del pop mundial. El públic, majoritàriament femení i jove, l'esperava amb ganes, el crit de Harry, Harry, i no ha deixat de demostrar el seu entusiasme durant tot el concert. Per cert, un dels moments àlgids de la nit ha estat quan Styles ha llegit en directe les notes de final de curs d'una de les espectadores. Després de l'èxit d'aquesta nit a Barcelona, divendres actua a Madrid.
Més coses. El sindicat de llogateres nega que s'hagi reduït l'oferta de pisos de lloguer a Barcelona. Això després que un estudi de Tecnocasa a la Universitat Pompeu Fabra hagi assegurat que un 12% dels habitatges estan en risc de desaparèixer per la nova normativa. Doncs bé, l'entitat considera que l'alerta de les immobiliàries és una estratègia, diuen, per fer creure als llogaters que si no accepten les condicions que els imposen es quedaran sense pis, ho ha dit el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, en una entrevista aquesta nit a BTV.
tots aquests intermediaris o pretesos intermediaris són els primers interessats en fer creure que hi ha una escassedat d'oferta, justament perquè et sembli que és que si no accepta totes aquelles condicions et quedaràs sense pis. Els lloguers de temporada estan sent la via per esquivar les regulacions mínimes en contractes de lloguer i el que necessitem és regular els lloguers de temporada perquè deixin de ser aquesta via principal d'especulació.
El sindicat insta a guiar-se per les dades oficials publicades per l'Incasòl i assegura que encara és massa aviat per valorar els efectes de l'aprovació de la llei estatal de l'habitatge. I un últim apunt perquè al Regne Unit la BBC ha anunciat que el presentador Hugh Edwards és qui presumptament va pagar 40.000 euros a un menor d'edat a canvi de fotografies amb contingut sexual durant 4 anys. Edwards és el periodista que ha presentat les notícies de la nit durant dècades i que va ser l'encarregat d'anunciar, per exemple, la mort de la reina Elisabet II. Altres joves també han denunciat que Edwards, de 61 anys, els enviava missatges inapropiats a través de les xarxes socials. La policia, però, ha tancat la investigació, tot i que, de moment, la BBC l'ha suspès del seu càrrec. I ara els esports amb Carles Rossell.
En bàsquet, el Barça fitxa Billy Hernán Gómez per les properes 3 temporades. El Real Madrid no ha executat el seu dret de tempteig, que finalitzava aquesta mitjanit, i per tant el pivot de 29 anys es converteix automàticament en jugador blaugrana. Arriba procedent dels Pelicans de la NBA i va ser el millor jugador de l'últim Eurobàsquet. D'altra banda, el Joventut ha igualat l'oferta dipositada pel València sobre Kyle Guy i manté els seus drets. Segons ha pogut saber RAC1, Panathinaikos i Olympiacos són els dos equips més interessats per fer-se amb els serveis de l'escorta nord-americà. André Curí, representant de Víctor Roque, ha parlat aquesta nit al Tu Diràs i ha assegurat que l'atacant brasiler ha triat el Barça per triomfar, tot i tenir millors ofertes.
No és una qüestió de renunciar, però òbviament hi havia ofertes majors que el club, però el Barcelona està sempre per arriba i vino a Barcelona disposto a cobrar menos en este momento para triunfar.
Un altre nou fitxatge, Íñigo Martínez, serà presentat oficialment aquest dijous al migdia a la ciutat esportiva Joan Gamper. I en tennis, Carlos Alcaraz jugarà per primer cop les semifinals de Wimbledon. El murcià ha superat per 3-16-0 al danès Holger Rune i s'enfrontarà divendres a Daniil Medvedev, número 3 del rànquing. L'altra semifinal es disputarà aquest dijous entre Novak Djokovic i Jannik Sinner.
I pel que fa al temps, nit amb temperatures no tan altes, serà més fàcil baixar dels 20 graus a l'interior, tot i que de nou amb xafogó marcada a la costa i al prelitoral. Aquest dijous de dia recolaran de 2 a 6 graus al Pirineu i Prepirineu, al nord de les comarques de Barcelona i als sectors més interiors de les de Girona. En canvi, uns graus més al Camp de Tarragona. A la tarda descarregaran alguns xàfecs entre el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el nord del Gironès. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1.
Alexia Potent. Alexia Potent.
Llegiu la contraportada del País, el titular, la manera de protegir les espècies marines és no menjar-se.
Aquest projecte d'eòlica marina a l'Empordà, perdoneu, que agafen atacs de riure. No, tira la publicitat, no, encara ho podem resoldre.
Diu, aupa, Patxi, aupa, Joaquín.
Tengo a mi hija en cama con gonorrea.
I diu, bueno, pues has tenido suerte, que al menos es vasco.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté. Perquè la ràdio és així.
RAC 1.
Tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Sabadell!
Bé!
L'Hospitalet de l'Infant!
Bé!
L'Ametlla de Mar!
Bé!
Tres Torres!
Bé!
Molins de Rei!
Bé!
Valls!
Bé!
Corpienc!
Bé!
Lleida!
Bé!
Tarragona!
Bé!
I Sant Pere de Ribes!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Heu
de saber que, ja hi ha penjats els resultats dels exàmens de la SELE.
Ai, quins nervis, a veure què hauré, si, a veure si haureu provat.
No sé, a vostè ha fet la selectivitat.
Si hauré provat natos.
Però què va, amb matèries
no,
de fa 16
anys?
No,
era una broma,
anys.
Era una broma.
Era una broma, vostè.
La selectivitat encara en falten 2 anys.
Encara falten 2 anys, molt bé. Doncs això, hi ha penjades les notes, sí, els resultats. 2, ja no cal demanar cita prèvia per fer tràmits a l'administració. I 3, els beneficis de les empreses han crescut més que els salaris, que no es mouen des del 2019.
Vale, sí, molt bé. Parlem del que li interessa a la gent.
Bueno, un moment, de què hem de parlar, segons vostè?
Bueno, les portades dels diaris internacionals més importants.
Sí, per exemple?
Mundo Deportivo.
Mundo Deportivo, sí. Ai,
no teniu el Mundo Deportivo avui?
Ara anirem a buscar.
Deixa buscar-lo, per favor, Aniol.
Es diu Oriol.
Sí? No era Aniol de Balanzó?
No, Aniol era el seu germà. I ara està dirigint, com es diu, Google.
No heu vist la portada del Mundo Deportivo d'avui? Però en quina societat vivim?
Un moment.
Com han deixat entrar aquesta gent?
Exacte,
heu entrat al grup Godó, eh?
Sí, sí, sí.
Escolta'm, vull dir, aquí la gent ve a escoltar RAC1 amb el diari El Mundo Deportivo sota el braç i La Vanguardia a l'altre braç.
És una postura molt rara, no?, per entrar en un lloc.
Per favor, però què és això?
Sí, què ha passat al Mundo Deportivo?
Home, tu no has vist la portada?
Bueno, la portada sí.
Tu no has vist la portada?
Quina portada?
La que tinc aquí penjada. Sí, has picat. Et falta vida.
Et falta vida,
ara, en sèrio, portada del Mundo Deportivo. Avui dimecres, dia 12 de juliol.
Aviam.
Protagonista,
sí.
Jan Laporta.
Jan Laporta.
Mireu, Jan Laporta.
Aquí, expliqui una mica perquè...
Estem gent... ensenyant... Acabeu de sentir la reacció de la gent, del públic... Només veure la portada del Mundo Deportivo.
Senyoria, le muestro la prueba. Exacte. Número uno.
La prueba número uno y definitiva.
Sí.
Ja en la porta, a la cuina de la bodega Sepúlveda de Barcelona.
Sí, el restaurant.
Davant d'una paella.
Sí.
Agafant un entrecot de la vida d'un elefant.
Sí, ja ho hem vist.
Un entrecot que podria donar de menjar durant 6 anys, sí, a tots els habitants d'un país petit de l'Àfrica subsahariana.
Bueno, no cal que inventa ara. No cal que
mireu la porta dins, sí, la cuina.
Sí, sí.
Mireu la cara de satisfacció que fa.
Sí que riu, se'l veu...
I mireu aquest entrecot, que és tan gran que el LeBron James hi podria fer la migdiada aquí sobre.
Sí, val, d'acord. És veritat que fa cara de nen de casa humil, aquí per primer cop, sí, els Reis li han portat un regal electrònic.
Sí.
Fa cara de Déu, hòstia.
Sí, sí. Jo, si m'hi pregunteu, a mi, per una banda, a la porta... No em cau bé perquè és una mica massa indepe pel meu gust. No?
Sí,
és,
una mica massa... Hi ha manera de ser poc independentista?
Vull dir que per una banda...
Sí, no? Sí que es pot.
Vull dir que per una banda...
I tant, els partits, per exemple, independentista.
Vull dir que per una banda jo la porta el ficaria a la presó avui mateix. No?
Per lo que sigui.
Però per l'altra, veure un català que s'ho passa bé i no demana perdó cada matí quan es lleva, doncs, hòstia, em fa plorar llàgrimes d'àcid úric, la veritat.
Molt bé.
És així.
Llavors, li agrada o no li agrada la porta? Perquè...
Mira, avui dia ser un home heterosexual és molt complicat.
Molt, molt, molt.
Tenim complicat tot el sistema en contra i som una minoria, vull dir.
Sí,
som uns supervivents.
No, no som una minoria, no som supervivents. Els homes blancs i madurs, tenim majoria, els mitjans, les juntes directives.
Per favor, no avorrim la gent amb dades. Jo només vull aprofitar aquesta humil finestra de la ràdio que em brindeu aquí a RAC1 per mostrar la meva solidaritat a menjar la porta.
Sí.
Si ens toquen a una,
sí,
ens toquen a totes.
Molt bé. Però què diu Jan Laporta a l'entrevista?
Quina entrevista?
Al Mundo Deportivo, suposo que farà...
Ah, ni idea, jo no he passat de la foto a la portada.
Va.
Jo veia la foto i ja més o menys em puc fer una idea del que diu, no?
Sí. No volíem parlar de Jan Laporta avui de tota manera.
Doncs sí que volíem, perdoneu.
Que faltava.
Però a mi ja sabeu que Joan Laporta no em mereix cap respecte.
Va, sí, ja.
Perquè com a perico,
sí,
el president del Futbol Club Barcelona, que és el club de la Fera de Frente,
sí,
no em mereix cap respecte.
Sí.
Ara
què?
Quan veus a la porta, ja veus que és un home que va a la carnisseria,
sí,
demana un entrecot i li diuen, què li sembla, així, sí, de gruixut? Un dit.
Sí.
Ell diu, hòstia, fa cara, ja. Sí. No, posa'm una mica més.
Una mica més.
Una mica més gruixut, així.
Sí.
No, una mica més, així. No, una mica més, fins que el bistec fa d'ample més que de llarg.
Sí, en fi, es veu que l'entrevista li feien a la Bodega Sepúlveda, com dèiem, a Barcelona, i mira, van fer la conya de dir, mira...
La porta on, sí, fire.
La porta on fire.
Està el foc.
Sí, sí,
el foc. Està aquí cuinant,
sí,
ben,
sí,
en fi.
Van fer la conya, en definitiva.
Bueno, la porta té pinta d'acabar de dinar i cridar al cambrer, sí, de dir-li, mira, escolta, m'estic tip. Tota la carn me l'he acabat, però, sí, escolta, si pots fer-me el favor, posa'm l'amanida en un tàper.
Sí,
que me l'enduré. No vull que la llanceu a la brossa.
Clar, clar, clar.
Home, el cambrer pregunta per sopar, senyor Laporta, i la porta diu, no, és pel gos.
Sí.
L'amanida és pel gos, però no la llançarem, ara.
Tot el que s'estan inventant sense haver llegit l'entrevista,
no
encara.
Jo no m'ho invento.
No m'ho invento.
Aquest senyor Laporta fa cara de no haver menjat una fulla d'enciam des de fa 30 anys.
Bueno, no és un conill.
Fa un mes ja explicava Laporta en una entrevista a La Vanguardia que els seus amics estan molt amoïnats veient-li la panxa. Diuen, hòstia, via, escolteu.
Tengo que bajar de peso, estoy un poco en ello ahora que ya llega el verano y es más fácil. Amigos míos, pues a veces, quizás, pues se alarman o se preocupan porque es escolta, que patarás.
Fixeu-vos.
Aquests són els amics que...
Fixeu-vos què li diuen els amics. Sentim-ho de nou.
Sí, no, patarás.
Escolta.
Que patarás.
Amics així... Qui necessita enemics?
Home, justament, es preocupen per la seva salut.
Ara, es preocupa per... Mira, jo veig un amic.
Sí.
Li dic cola.
Sí.
I el primer que em diu és...
Que petaràs.
Sí. I li dic, mira, vés a prendre pel cul.
Home, no, però segurament no és el primer.
Jo només reivindico el dret de les persones a menjar.
Sí,
a més, a la porta ja va dir a La Vanguardia que fa dieta.
Sí.
I sobre de salut, la dieta esa de desayunar como un... rei i cenar com un mendigo, que digues.
Mira com riu.
Riuen tots.
Esmorzar com un rei i sopar com un pobre.
I sent soll de plats, mentre se n'hi
ha. Riu perquè s'ha deixat el dinar. Dinar com un príncep. Que se li deu haver oblidat de dir-ho. La porta no fa pinta de saltar-se un dinar, també.
Podem anar al tema, sisplau, que això... A més, vostè...